Ràdio Vilafranca.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Segur que reconeixeu ràpid aquesta sintonia, és la del Català al carrer, un espai molt veterà d'aquest Penedès en xarxa. I comencem, l'obrim, tot saludant la Teresa Casanelles, que ja es troba amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio, estem de festa, de celebració, i jo et traslladaré una de les preguntes amb les quals hem jugat amb molts de vosaltres, dels col·laboradors, en aquest tema de la setmana on hem reivindicat la ràdio i el rol que jugueu tots vosaltres. I és una, perquè en fèiem quatre, només una. Va. Què escoltes a la ràdio i com ho fas? Si ets dona de cotxe, la poses a casa, t'agrada més l'streaming, la internet, si ets de podcast...
A veure, jo sí que he de dir que no sóc molt de ràdio, la veritat. No? I tinc allò, aquell hàbit de les persones que quan es lleven i engeguen la ràdio, no ho he fet mai. Però, en canvi, sí que sempre ho faig, és quan pujo al cotxe. El cotxe sempre...
Cotxe i ràdio
sí,
van plegats.
Sí, engego el cotxe i poso la ràdio, va lligat. I llavors, home, depèn una mica del moment, però segons com més així escolto més notícies o tertúlies que es facin, però combinat amb música. I llavors ja depèn de la durada del viatge. M'agrada escoltar música a la ràdio quan vaig en cotxe, però també això, notícies, tertúlies que feu aquí, a Ràdio Vilafranca també escolto a vegades, vull dir que una mica de tot. Això
doncs
sí.
Felicitats, perquè avui és el dia de tots plegats. Clar. I tu també fas possible que cada dia fem ràdio, sobretot
I
els
tant,
dimarts.
I tant. Sí, sí.
Comencem amb quatre qüestions d'actualitat, de rabiosa actualitat, va. Sobretot aquells que es volen examinar, pareu atenció.
Sí. Bé, avui justament sobre les inscripcions per fer les proves per lliure als diferents nivells de català. Les inscripcions són els mateixos dies per tots els nivells. Comencen avui, o sigui, són aquestes proves que en diem de la Secretaria de Política Lingüística, que no s'ha de fer un curs, sinó que tu et prepares per lliure, pel teu compte, com vulguis, i el dia que toca t'examines, però la inscripció s'ha de fer ara, des d'avui, dia 13, fins al 21 de febrer. No hi ha molts dies, per tant, és qüestió de, si teniu interès, posar-s'hi.
Però aquí no s'acaben les places.
Jo crec que no s'han acabat últimament. Les del C2, que les van ampliar molt, potser sí que es van arribar a acabar l'any passat, Les del C2, les del resta de nivells no s'acaben. Jo, per si de cas, ja faria la inscripció pel que pugui ser.
Fem-ho avui, Dia Mundial de la Ràdio.
De fet, comença avui i no ens han enviat així informació més fresca, per dir... Això sí, aquest any hi ha més places, tot això. Encara no ens ha arribat aquesta informació, tot i que ja fa molts dies que està penjat aquest calendari al web de la Secretaria, que és des del 13 avui fins al 21 de febrer. En el moment que tingui més informació, jo us ho explico. I bé, les proves, tot i que les inscripcions són ara, es fan entre el mes d'abril, el C2, el 20 d'abril, el 25 de maig, el C1, i la resta també de nivells entre abril, maig, l'1 de juny, l'A2... Però vaja, el C2 i el C1, abril-maig. Aquesta vegada es farà el C1 a Vilafranca, aquest dia 25 de maig que he dit, i el C2 a Vilanova. Cada any ho anem combinant, un any a cada lloc, doncs aquest any el C2 toca a Vilanova el dia 20 d'abril. Bé, només és qüestió d'entrar, sobretot, es pot fer presencialment la inscripció, però s'ha d'anar a les oficines de la Generalitat de Barcelona. Per tant, jo crec que el més pràctic és fer-ho per internet, a través del portal de tràmits de la Generalitat, s'entren les dades, s'ha de pagar una taxa, hi ha bonificacions, si sou família nombrosa, si hi ha alguna discapacitat, o les persones que estan a l'atur o són jubilades, no paguen res, és gratuït. Llavors, és exempció total de la matrícula. Aquests nivells del C1-C2, la taxa ordinària val 57 euros. I llavors hi ha això, aquestes reduccions, que poden ser d'un 30%, un 50%, o l'exempció total. I res, fer la inscripció i anar-se a examinar el dia que toca.
I a preparar-se.
Ah, això sí. Però per això, des d'ara fins a l'abril, doncs tenim una mica de temps.
I volies compartir un parell de presentacions que hi ha a la comarca.
Exacte. Demà fem dues presentacions del programa de Voluntariat per la Llengua. primer, a un quart de quatre de la tarda, fent presentació a l'Escola Pau Boada, de Vilafranca. I després, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic L'Escorxador, de Gelida. En aquest cas és a Gelida, demà, dia 14 de febrer. Com sempre, doncs, són aquestes presentacions que fem per donar a conèixer el programa, per les persones que no hi han participat mai i volen saber com funciona tot això del voluntariat per la llengua, per veure si s'animen a apuntar-s'hi, o bé per conèixer la parella, les parelles que comencen encara, o per retrobar-se amb les que ja ho estan fent, però també aquestes trobades doncs, va bé per refrescar coses i comentar entre tots una mica com funciona el programa, i sempre amb aquesta idea que només es tracta de compartir una hora a la setmana amb una persona per conversar en català. La persona voluntària, doncs, per ajudar, perquè té més facilitat en català, i l'aprenent doncs, per agafar més fluïdesa a l'hora de parlar. És aquest intercanvi també cultural que a vegades doncs, va molt bé i que arriba a generar una amistat que perdura.
I quan parlen, com passa a la ràdio, fan màgia, que és el lema de la campanya.
Quan parles fas màgia, és ben bé així. Tothom coincideix que aquest lema és molt encertat.
D'aquí uns minuts ja comencem el concurs, però abans donem pas a la Sílvia i a l'Eli, que participen des de Ràdio Sant Sadurní.
Una setmana més ens unim al Català al carrer de la mà de la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli, bé.
Què ens dus avui? Avui, no sé si ho saps, però celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Oh!
Estem de celebració a la ràdio.
No ho tenia en compte, això.
Explica'ns què ens portes.
Doncs mira, avui parlem de gramàtica. Avui farem un apunt gramatical i parlarem de preposicions i concretament de les preposicions que fem servir per introduir les expressions de temps, com ara les parts del dia, els mesos de l'any, els anys, etc.
Som-hi, doncs.
Doncs va, comencem per les parts del dia. Les parts del dia les introduïm amb la preposició a, no pas amb la preposició per. Diem a la tarda, al migdia, a la nit, al vespre, etc. Els mesos i les estacions de l'any es poden introduir amb preposició o sense. Generalment es fa servir la preposició a per fer referència al mes o a l'estació en general, per exemple, fent vacances a l'agost, la biblioteca s'inaugurarà a l'hivern. De vegades també s'introdueixen amb la preposició per. Per exemple, tenim aquest refrany tan conegut que és pel maig cada dia un raig, o podem dir, per la tardor arriben les primeres pluges. En aquest cas, el per indica dins d'aquest període de temps. Bé, i quan introduïm els mesos sense preposició? Doncs generalment es fa quan ens hi referim, quan ens referim a mesos determinats, concrets. Per exemple, les eleccions es faran el mes de març de l'any vinent. Aquí hem dit de l'any vinent, l'hem concretat. Aquí seria el març. La biblioteca s'inaugurarà l'hivern vinent, també, sense preposició. Bé, què més tenim? Doncs l'any, els anys. Com introduïm els anys? Es pot fer sense preposició, per exemple, el 1992 els Jocs Olímpics es van fer a Barcelona. El. Ja està. O també hi podem afegir el substantiu any. L'any 1992. Els Jocs Olímpics es van fer a Barcelona. També es pot fer amb la preposició en. Amb article o sense article. Sense article és propi d'alguns parlars, no pas del nostre. En 1992 no ho solem dir aquí, però sí que es pot dir, sí que es pot fer amb l'article al, no? En el 1992. El que sí que cal evitar és l'ús de la preposició a amb aquesta construcció amb anys, amb els anys. I ara parlem de dècades i segles. S'introdueixen amb les preposicions a o en. Es poden introduir amb una d'aquestes dues. Podem dir a la dècada dels anys 50 o en la dècada dels anys 50 o sense dir dècada, als anys 50 o en els anys 50. Algunes preposicions més que fem servir són la preposició en. Quan es fa servir per introduir expressions de temps? Doncs quan aquesta expressió de temps va seguida d'un substantiu, un adjectiu, un demostratiu, un indefinit, un numeral, per exemple, en plena primavera. Aquí hi ha plena és un adjectiu, en plena primavera, en aquell temps, aquell és un demostratiu. La preposició en, seguida d'una expressió de temps, també té un sentit duratiu. Expressem el temps màxim d'una situació. Per exemple, ho ha fet en una hora, el temps que ha durat, en una hora. La preposició en, de vegades, es fa servir de manera inadequada per expressar un període de temps cap al futur. En aquest cas, en català, fem servir la locució d'aquí a. No direm tornem en uns minuts, sinó que direm tornem d'aquí a uns minuts, per exemple. I finalment, comentaré l'ús d'una altra preposició, que és una preposició composta per a, quan la fem servir per introduir expressions de temps, doncs per designar un límit temporal. Per exemple, ho volem per a demà. Aquest informe el volem per a demà. O un altre exemple. Previsió de creixement econòmic per a l'any que ve. Aquí seria per a. Tot i que en la llengua oral aquesta no la diem, quan ho hem de tenir en compte a l'hora d'escriure.
Genial, doncs ho deixem aquí, Sílvia. Sempre és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Ens retrobem la setmana
vinent.
Gràcies,
adéu.
Passen 3 minuts d'un quart de 12 i ara sí, comencem el temps de concurs. I avui, sorpresa, com que és el Dia Mundial de la Ràdio i estem de festa tots plegats, regalarem no un, sinó dos llibres. D'una banda, Vermell, de l'editorial Joventut, per infants. Igual que la setmana passada regalàvem Groc, hi ha tota la col·lecció de l'Arc Iris, d'aquests contes que et submergeixen en un univers poètic i que permet explorar els colors a través dels sentits. I l'altra també és una història per llegir als més petits, L'Aran i els regals màgics, d'Anna Godoy, un llibre que parla de l'Aran, que descobreix un llibre màgic que li explica com pot aconseguir muntanyes de regals. I descobrirem de quina mena de regals ens parla, perquè no són només paquets ben embolicats amb llaços de colors. A més, hi podeu posar color i imaginació a la història perquè es pot dibuixar i pintar el conte. Per tant, avui, dos regals. Doble regal per tots aquells que jugueu i concurseu. Quina lletra tenim avui, Teresa?
Avui canviem de lletra, que ja feia dies que anàvem amb la S, i avui agafem la lletra A. La lletra A, hi ha moltes paraules amb la lletra A. I tot i que canviem de lletra, repesquem una paraula que ens va quedar pendent de la setmana passada, perquè em sap greu que quedés així per resoldre, i com que aquesta lletra també té alguna A, aquesta paraula també té alguna A, doncs mira, així ho l'aprofitem. Aquesta primera que teníem pendent era acompanyament imprescindible dels calçots, perquè ja ens venia una mica del tema de la calçotada, però és imprescindible pels calçots i per altres viandes, per altres menjars, també hi podem posar aquest acompanyament perquè siguin més saborosos, tinguin més gustos. És una paraula que té 5 lletres i almenys una és una A. La segona que diem avui. Pecat capital que té a veure amb no voler deixar anar ni un duro. Pecat capital que té a veure amb no voler deixar anar ni un duro. Aquest pecat capital té 8 lletres. I la tercera que us dic avui, posar a cobert. Com podem dir això amb un verb? Quan això plou, fa vent, i, o nosaltres mateixos, o alguns elements, o els animals, o altres coses, les posem a cobert. Té 9 lletres, és un verb llarg, que almenys una és una A, i bé, a veure si surt.
Ara comptava.
Que compta, clar, és que no, costa una mica.
Em surt, sí. Surten 9.
Doncs bé, un verb, un infinitiu.
De tota manera, ni la Teresa ni una servidora juguem. Jugueu vosaltres.
No.
Trucant al 938172626, com ha fet l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Número 1, Eulàlia, i tria.
Bueno, quina voleu?
La primera, doncs. Comencem pel principi.
La Teresa és dona d'ordre. Vinga, la primera.
Salsa.
Salsa, exacte. Un acompanyament imprescindible dels calçots és salsa. Després ja cadascú discutirà com es fa aquesta salsa, si és romesco, si no ho és, si és diferent... Bé, no ens hi posem. Però és salsa.
Qui se la va inventar?
Ah, això mateix. Molt bé, salsa. Tu coneixes la salsa de Sant Bernat?
No.
No? No et sona?
Jo de cuinera en tinc poc.
És que la salsa de Sant Bernat, segons el diccionari, és la gana. Perquè, segons es diu, tot es troba bo quan hi ha la salsa de Sant Bernat. O sigui, que si hi ha gana...
Així m'agrada tot... aquesta, perquè jo de gana sempre tinc.
Clar, doncs mira, tot ho trobes bo. Si hi ha gana, les coses són més bones, això sí.
Oh, i tant.
Doncs fins i tot surt al diccionari aquesta expressió de la salsa de Sant Bernat.
Perfecte.
Gràcies, Eulàlia, per participar. Que vagi bé.
Adéu, adéu.
Adéu-siau.
Bon dia, adéu.
La salsa de Sant Bernat.
Sí, sí, jo no ho havia sentit mai, he de dir. Però em va semblar curiós que sí, que és veritat, que quan hi ha gana, doncs tot és més bo, no? Fins i tot hi ha contes i històries que parlen d'això, de menjars que després, portats a un altre moment que no hi ha tanta gana, doncs ja no són tan bons. Doncs sí.
Tenim un parell de definicions més i sona el 938726. Amb el número 2 saludarem la Maria Assumpció. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Hola, hola.
Hola.
Per quina vas?
Per la segona, doncs.
Va, anem per ordre també, aquest pecat capital.
Suposo que és la segona. L'avarícia.
L'avarícia, molt bé. Aquest pecat,
saco.
Pecat capital, que és això de voler-ho tot, guardar-s'ho tot i tot per mi.
Sí, sí.
Molt bé, tant. No deixar anar ni un cèntim. 8 lletres, avarícia, recordem que s'escriu amb B baixa i a més porta un accent a la I, si l'hem d'escriure. Perfecte.
Gràcies, Maria Assumpció, per participar. Feliç dia de la ràdio i tens el 2.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bon dia.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
I seguim rebent trucades al 938726626. Penseu que avui hi ha més oportunitats perquè hi ha dos llibres. Josep Maria, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Hola. Només et queda una definició. T'anirà bé?
És que jo m'he incorporat una mica tard i em sembla que l'he caçada, aquesta. No estic segur, però em sembla que l'he caçada, que és aquella de 9 lletres...
Que... Te la repeteixo, que la que ens queda és posar a cobert.
Posar a cobert jo diria que és aixapluc.
No.
Perquè busquem el verb, no?
Exacte. A veure si diguéssim el verb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
El verb és aixaplugar.
Exacte, però llavors en té 10. Ara ho estava comptant, eh? Per si et podia dir que sí, però 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
El que passa que no he tingut temps de comptar les lletres.
Clar.
Perquè ja dic que ho he dit molt de passada.
De fet... Digues.
No, que dic que no he tingut temps de comptar les lletres.
Ah, sí, clar. Sentir-ho i trucar, no?
Clar. De fet, el sentit és aquest, eh? Aixoplugar, com a significat, estaria bé, perquè posar aixopluc o aixoplugar és correcte. Però no és el que buscàvem, perquè la que busquem té 9 lletres. Va, és qüestió de pensar-ne una altra.
I és bonica, eh, xuplugar?
Sí, sí, sí.
Té una musicalitat. Però n'hi ha una altra.
És un verb que no s'utilitza normalment. Vull dir, com molts es perden. Vull dir, la gent parla d'en totes maneres.
Però bé, l'hauríem de mantenir.
Sí, gràcies per rescatar-lo i dir-lo avui en veu alta. Josep Maria, el número 3, que vagi bé.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.
Bon dia. Val, com feia la definició?
És curta i simple, posar a cobert. O sigui, posar en un lloc que no et toqui el vent o que no et toqui la pluja. Tant hi podem posar això a persones o posar-nos-hi nosaltres mateixos. El que vam fer divendres a la nit molta gent que es va posar a ploure de cop i volta. Doncs bé, sobretot, potser per distingir una mica de l'aixoplugar, és més com perquè no et toqui l'aire. Clar que sí que és a cobert, però sobretot pensant en el vent, doncs potser es fa servir encara més. Un lloc que no toca l'aire.
I quantes lletres té aquest verb que busquem?
9. 9 lletres.
Una menys que xuplugar.
Sí.
També és un verb.
I en dic algun altre,
sí,
per així
i tant.
Els oients vagin pensant. Un altre. L'any 29 n'hi va haver un de molt fort. A veure, penseu en l'any 1929, 1929, esclar. L'any 29 n'hi va haver un de molt fort. Té 4 lletres, aquesta paraula. I pensem que té 4 lletres si l'escrivim bé en català, perquè com que
Ara m'ha salvat, perquè l'estava escrivint i me'n sortien cinc.
Però que és una paraula que
en algun sentit
és d'origen anglès, en altres sentits no, però en algun és d'origen anglès, doncs a vegades s'escriu amb cinc. Però, de fet, s'ha d'escriure amb quatre.
Està catalanitzada
sí,
i en té quatre.
Sí, en té quatre. I en dic una altra, així tenim tres per triar. Arrel comestible, de color vermell, molt utilitzada per les amanides. A veure, aquesta arrel té quatre lletres. Almenys una és una A i s'utilitza sovint, ara potser no tant, abans més, per les amanides.
Quatre lletres.
Quatre lletres.
I té color vermell,
color vermell.
Com el llibre que regalem, que
ah,
es
això
diu vermell.
Mateix, sí. Potser hi surt aquí dins d'aquest llibre, jo perquè no l'he llegit, però potser hi és aquesta arrel comestible.
Aviam, teniu tres definicions, busquem tres paraules i la Montse ho intentarà. Bon dia, Montse.
Bon dia.
Tens el número 4.
Molt bé.
I pots triar?
Mira, aquesta última que hem dit, que és la que he sentit perquè acaba d'arribar ara.
Molt bé.
Raba.
Raba, exacte. Aquesta és aquesta arrel, raba, que s'escriu amb B baixa, si ho hem d'escriure, a vegades per confusió amb el castellà i posem una B alta. Raba amb B baixa i acabat amb B. Per tant, la que és una A és la primera.
Sí.
I sí, és això. Tu encara l'utilitzes per les amanides?
No, no m'agrada a mi.
Ah, d'acord. És que jo tinc la sensació que ha passat una mica de moda.
No, no m'ha agradat mai.
No t'ha agradat mai?
Sí,
no.
Sí.
Mira que m'agrada...
N'hi ha, clar, sí,
n'hi ha, n'hi ha.
Els pagesos en porten.
Sí. Vull dir que es deuen consumir, no? Si n'hi ha,
penso que sí.
Sí.
Doncs vinga,
el
farem servir si ens agrada, si no, escolta, res. De raba fins i tot hi ha expressions, com ara importar com un raba, o sigui, això no m'emporta, una cosa que no t'importa gens, dius, m'importa un raba, això que m'estàs dient,
Sí.
O ser estirat com un raba, també una persona que va molt dret, molt tibat.
Yeah.
O agafar el raba per les fulles, també. Agafar les coses per la banda més complicada, diguéssim, més maliciosa. Yeah. Vull dir que fins i tot dona lloc a expressions, aquesta arrel. Molt bé, doncs ja està.
Gràcies per trucar, Montse, el número 4.
Adéu,
adéu,
bon
adéu. I feliç dia de la ràdio per tots. Ens queden un parell de definicions i un parell de minuts. Va, truqueu-nos, que avui hi ha més opcions, que tenim un parell de llibres pels petits de la casa. Com feien, Teresa?
Va, tenim aquesta de posar a cobert, que no és aixoplugar, que és una mica que quan ens hi posem a l'abric d'alguna cosa perquè no et toqui tant el vent, l'aire, també la pluja, però vaja, una mica tot. I aquesta altra que dèiem, que l'any 29 n'hi va haver un de molt fort. Què va passar l'any 29? No ben bé aquí a costat nostre, una mica més lluny, en algun lloc més lluny, però vaja, és bastant conegut.
Aviam, que hi ha algú que té ganes de jugar. Roser, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 5 i, és clar, pots triar la que creus que saps.
Bueno, és que no sé si la sé.
És igual.
És aquesta del vent. A més, em sembla que podria dir un disbrat, no ho sé.
No, dona,
tu prova-ho.
Jo diria que és arrasarà.
Ah, doncs molt
fantàstic,
bé, si és una paraula
res.
Que l'has dit la mar de bé i,
ah,
i tant.
Bueno.
Posar arrecer, seria arrecer, és el lloc on et cobreixes, i arrecerà és l'acció de posar-se allà perquè no et toqui el vent, no l'aire o la pluja. Arrecerà, perfecte. I també jo voldria que es mantingués aquesta paraula.
És bonica, també.
És bonica i no s'utilitza gaire.
Bueno, jo primer he de dir la que ha dit aquell senyor,
Clar, aixoplugar. Sí. Doncs
sí.
Molt bé, l'has encertat.
Gràcies, Roser. Sort amb aquest 5.
Gràcies a vosaltres i felicitats per tothom de la ràdio.
Moltes gràcies. Extensiva als oients que li doneu sentit al que fem. Que vagi bé.
Adéu,
bon dia. Doncs mira, gairebé són dos quarts. Anem a regalar aquests dos llibres. Em surt el 4 i el 2, Montse i Maria Assumpció. Passeu per Ràdio Vilafranca a buscar el vostre regal i feliç dia de la ràdio. Adéu, Teresa.
I tant, adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I us oferim tot seguit el darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en Xarxa per aquest dimarts, aquest 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio. Us expliquem, entre altres temes, que el Departament de Salut de la Generalitat obre la participació de la ciutadania al Pacte Nacional de Salut. Es podrà fer a través d'un qüestionari fins al dia 18 de febrer. El Departament de Salut obre aquesta participació al pacte que ha de recollir la transformació del sistema de salut arran dels canvis sociodemogràfics, epidemiològics, tecnològics i de la pròpia demanda de la societat. En el procés d'elaboració del pacte, des del Departament, s'ha endegat un procés participatiu adreçat a la ciutadania per tal de recollir la seva visió i propostes per transformar el sistema de salut de Catalunya. Aquesta participació es duu a terme a través d'un qüestionari al portal participa.gencat.cat fins al dia 18 de febrer d'aquest any. Es pot trobar més informació a la pàgina web del pacte i a les xarxes socials del Departament de Salut. El Consorci de Promoció Turística del Penedès participa per primera vegada al Meeting and Incentive Summit a Madrid. Durant dos dies, el meeting reuneix més de 300 agències i organitzadors d'esdeveniments de tot l'Estat i uns 200 proveïdors, com ara destinacions, com és el cas del Penedès, hotels, auditoris i espais originals per esdeveniments i serveis per a empreses. L'objectiu del Consorci és connectar amb agències i organitzadors d'esdeveniments per promocionar Penedès Events, el club d'empreses i serveis, actualment amb 65 membres que destinen esforços al turisme de reunions. També es vol posar en valor el Penedès i totes les seves possibilitats com a destinació de turisme de reunions i esdeveniments per a empreses amb espais singulars en cellers, masies i llocs d'interès patrimonial i un entorn natural entre vinyes. Un dels altres punts forts del Penedès és el gran nombre d'activitats relacionades amb el món del vi, la gastronomia i la vinya per oferir com a incentius d'empresa. La presència d'aquestes jornades professionals ha estat possible gràcies a l'organització del Barcelona Convention Bureau, del qual el Consorci en forma part, i de l'aportació de la Diputació de Barcelona. Divendres s'obtenien 29 donacions de sang a Moja. Entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre d'aquest divendres passat s'obtenien aquestes 29 donacions de sang al local 9 de Moja en una nova estada al municipi del Banc de Sang i Teixits, la primera d'aquest any 2024. El mateix Banc de Sang posa de relleu que d'aquestes 29 persones que van donar sang, una ho era per primera vegada. La xifra de donacions de divendres se situa per sota dels registres assolits en les darreres estades del Banc de Sang a Olèrdola. Des del Banc de Sang es fa notar que 87 pacients podran beneficiar-se d'aquestes 29 donacions assolides. La propera estada del Banc de Sang al municipi es preveu pel dijous dia 2 de maig al local molentenc de Sant Pere Molanta en una campanya que comptarà amb la participació activa dels alumnes de l'Escola Rossend Montaner per la seva difusió. I aquest dissabte, dia 17 de febrer, es tornarà a fer el Forestocs a Sant Sadurní d'Anoia. Som Sant Sadurní, la regidoria de comerç i el mercat de Sant Sadurní organitzen una nova edició de la Forestocs, la jornada de botigues al carrer i amb ambientació al carrer durant el matí del dissabte. Una bona oportunitat per trobar ofertes i descomptes amb la participació d'una vintena d'establiments comercials de Sant Sadurní. D'11 del matí a 1 del migdia, els carrers d'aquest municipi comptaran, a més, amb el millor acompanyament musical de la mà del grup itinerant Swing Engine Street Quartet.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts tocats de 11:45.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Anem a tafanejar una mica què hi passa a les pantalles amb el nostre expert i crític, Carles Gala. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara toca parlar de pantalles i ho farem, però avui és el Dia Mundial de la Ràdio, així que felicitats per fer-la possible setmana a setmana i acompanyar-nos.
Igualment, un dia marcat, a més, que la ràdio continua sent d'aquells mitjans que estan a l'ordre del dia, i tot i que parlem sempre de televisions i de plataformes, la ràdio continua en plena forma i això s'ha de celebrar, com el dia d'avui.
I tant, i tant. Tu, quan escoltes ràdio, Carles, el cotxe, streaming,
sí.
Podcast, què t'agrada més? transistor.
Jo faig molt de cotxe amb la FM del cotxe i sí que és veritat que després al vespre nit recupero a través de podcast doncs, algunes seccions i alguns espais radiofònics, però sí que sóc molt consumidor de ràdio, diguem-ne, eh? Poc de podcast en general, sinó més de, diguem-ne, el que és la repetició o el que després publiquen a les pàgines web.
Doncs va, anima't a fanejar pantalles. Escolta, a mi m'agradaria començar amb polèmica, amb una mica de salsa, aquesta polèmica que ha generat la retransmissió d'Inés Hernán, que feia la catifa vermella a la gala dels Goya per a Ràdio Televisió Espanyola Play. Hi ha hagut una pila de crítiques dels espectadors, però la mateixa Ràdio Televisió Espanyola ha fet un comunicat on la critica, déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, de fet, els mateixos periodistes dels mitjans digitals de Televisió Espanyola doncs, lamenten aquesta transmissió d'Inés Hernán a la catifa dels Goya. De fet, aquesta és el que passa quan agafes també una influencer a presentar un programa en una televisió pública amb poc rigor i amb aquests crits, no? Crec que tenim preparat un tall de veu per sentir en algun moment, però és que realment, clar, doncs passa això, sense ser un professional, sense estar, diguem-ne, preparats per estar davant d'una càmera, i amb tanta gent veient la transmissió d'aquesta catifa vermella, doncs passen coses com aquestes que sentirem.
Sí, moment Pedro Sánchez.
Bueno, pero muchas, no te puedo decir una, muchas.
¿Te ha gustado Sociedad de la Nieve?
Hombre, no me ha gustado, me ha encantado.
Me ha encantado, es que eres un icono, Presi, que tenemos. ¡Wow! ¡Toma! ¡Para!
És que sense això... Jo no havia sentit del tall de veu encara, però clar, és que realment... És bastant deplorable aquest tipus de cobertura, no? amb un esdeveniment tan important com són els Goya i amb una televisió pública. Això ho fas, doncs mira, perquè ja té un canal de TikTok o un canal de Twitch i ho fas així, doncs mira, entre cometes, es pot acceptar, però amb una transmissió oficial, no?, d'una televisió pública, aquests crits i entre molts altres, eh? Si aquesta persona va deixar anar bastantes frases que potser no tocaven en una transmissió com aquesta.
Sí, sí, és que no només van ser aquests afalacs del president del govern, com si fos un ídol de masses o un cantant, i quan, clar, és Ràdio Televisió Espanyola i has de ser equànim, sinó que van haver-hi eructes,
sí, sí, sí,
queixes...
Sí.
Paraulotes. El conyo va sortir més d'una vegada, em sembla.
Sí, sí. Jo crec que ens estem passant una mica, no?, de moderns, en el sentit de que volem captar tant l'atenció del públic més jove, que utilitza, doncs, això, doncs, uns canals de comunicació no tan oficials i que realment el llenguatge i el llibre d'estil és un altre, que a vegades volem semblar-nos tant a aquest tipus de mitjans alternatius que una televisió com Televisió Espanyola, que ha de tenir un rigor absolut, s'han oblidat doncs, de que és una televisió pública i que el llenguatge i el llibre d'estil que marca justament com ha de ser aquesta naturalitat i aquesta qualitat, no?, en la transmissió, doncs s'obliden i jo crec que això no es pot oblidar. Ja hi ha canals per utilitzar aquest tipus de comunicació.
I no només les formes i aquesta neutralitat i aquesta equanimitat que et requereix el canal que t'ha contractat, sinó és que, a més d'una ocasió, no sabia qui entrevistava. Confonia la gent, la representant, amb l'actriu. O sigui, no s'havia preparat, a més. No va ser prou professional. En fi. Mm.
Sí, sí, de fet, bueno, per això han hagut de demanar disculpes i per això estem on estem explicant això ara mateix.
Sí, sí, però ella, que ha respost amb un breu tuit, s'ha dedicat a dir que ella fa entreteniment i que, sincerament, s'alegra d'haver complert la seva funció.
Sí, sí, si és que realment jo crec que ella té raó en aquest sentit, de dir... És que la persona que la va contractar per estar en aquell lloc, en aquell moment, és la que va fallar. Vull dir, ja sabem que ja té aquestes formes i fa aquest tipus de comunicació. Per exemple, a Movistar Plus hi ha aquest programa que presenta la... Ara no recordo el nom, però és una actriu que també fa així d'humor i que fa coses d'aquest estil. Doncs, en aquest sentit, doncs ella pot utilitzar aquest diguem-ne, format, perquè ja és un programa d'humor. Però, clar, això no era un programa d'humor, això era una transmissió en directe, diguem-ne.
Sí, sí.
Que, per cert, s'està fent mediàtic, no sé si... Crec que no tenim el tall a punt, però s'està fent mediàtic el vídeo de Polònia, de Aquí està la fatxa, que és aquest vídeo de la cançó d'Eurovisió de Zorra. Porta ja més d'un milió de reproduccions.
Què dius?
Però atenció, perquè, a més, Telecinco, crec que era Telecinco, va posar, sí, a Telecinco, dins del programa La Mirada Crítica, la mateixa Ayuso, que és la responsable, és la protagonista d'aquest vídeo de Polònia, que canta la cançó de Fatxa, doncs veu aquest vídeo en directe, va fent cares i acaba dient fins i tot que aquesta cançó creu que li agrada més que la cançó Zorra original, i acaba dient frases com dient que, bueno, si a Madrid encara poden obrir l'aixeta, que no passa res que li diguin Fatxa si encara aquí poden obrir l'aixeta. És a dir, que déu-n'hi-do la reacció que està tenint aquest vídeo i com s'està fent de viral i com la Ayuso, doncs, l'ha encarat, diguem-ne, amb aquest humor i amb aquesta bon fer en aquest sentit.
La oveja negra, aunque pa oveja y hasta Almeida, tendremos la Fórmula 1.
¡Qué bien!
Un Disneylandia en Neptuno.
¿Lo qué?
Y aquí jamás tendré sequía, porque habrá toros en Gran Vía. Se acerca ya mi momento.
És que és boníssim, i a més, ho broden en poc temps. Eurovisió era el cap de setmana, dissabte a la nit, i Polònia sortia dijous amb aquesta versió de la cançó, sí, sí, guanyadora de Zorra, versionada com a Fatxa, protagonitzada per Ayuso, i és imperdible, és boníssima.
És molt bona, ja et dic, els està funcionant molt bé. I fins i tot la Ayuso està jugant amb això, és a dir, no s'ha carregat el videoclip, no s'ha carregat l'humor ni la paròdia, sinó que també hi està jugant.
Sí, sí, això és veritat, eh? Chapó pels de Polònia, que són uns cracs, i chapó per la Ayuso, que ha sabut treure en rèdit, no s'ha enfadat, i ha jugat la carta i l'està beneficiant, i de quina manera?
Sí, sí, en aquest sentit sí, i això ho estan comparant amb el vídeo del Gangnam Style, no sé com ho deien.
El Gangnam Style, sí, tant, de fa uns anys.
Sí, però que el feia el Mas, sí, sí, que va arribar també a 1 milió escaig de reproduccions, i de moment, doncs, mira, estan anant pel mateix camí en aquest sentit.
La música funciona a la tele i la prova és que tornen i ho petaran, tant Eufòria com OT.
Sí, OT, de fet, ahir es va celebrar l'última semifinal i la setmana que ve ja es farà la final d'OT, per tant els hi queda només una setmana de ser tancats allà a l'acadèmia, i finalitza aquest programa que ha tingut, no sabem les audiències, no sabem l'èxit a nivell quantitatiu, perquè Amazon Prime de moment no ha publicat les audiències. El que sí sabem és que a nivell mediàtic digital sí que està funcionant molt bé, molt de seguiment en el canal de YouTube, molt de seguiment en les xarxes socials i molt de seguiment també a les signatures, per exemple, dels discos que van fent. Per tant, en aquest sentit sí que veiem que hi ha tot un èxit el que és aquest OT a Amazon Prime Video, i un cop finalitzi la setmana que ve, doncs comencen dos primers programes d'Eufòria a TV3, que també tenen un format similar, i aquí també comença aquesta polèmica, perquè està a punt d'haver el judici d'Eufòria. De fet, els de l'equip del Mainat i companyia, de Gest Music, doncs va denunciar a TV3 i a la productora d'Eufòria de que era un plagi de format, i a partir d'aquí, doncs, aquest judici està pendent per començar i de veure si finalment, doncs, Eufòria és un plagi o no és un plagi, i veurem també el jutge què demana i què és el que passa, no? Si en aquest sentit, doncs, ho tenen molt clar, i TV3, de fet, ja està anunciant l'inici de la temporada amb nou plató, amb nou jurat i tot plegat, deuen tenir molt clar que no és un plagi i que, per tant, no hi haurà suspensió del programa, però hem d'estar atents també aquí per veure què passa finalment si el jutge demana, doncs, que hi hagi una suspensió. No seria el primer cop que un programa d'èxit, doncs, l'han d'aturar de metres, com va passar en Passapalabra, perquè un jutge diu, doncs, que no tenen els drets o és un plagi. Per tant, estarem atents a veure què passa amb Eufòria.
Sí, sí, com tu deies, aquest divendres ja coneixerem els primers concursants amb els càstings finals a les 10:05 a TV3. El 23 de febrer completen l'alineació que arriba al plató d'Eufòria amb 9 concursants més, i la primera gala serà el divendres 1 de març amb la Marta Torné i el Miqui Núñez, però, com deies, amb un plató renovat i canvis en el jurat. I així sona l'anunci promocional de l'Eufòria. Yeah.
Torna l'Eufòria.
Torna a Eufòria.
Així estan promocionant aquests dies Eufòria TV3. Com deies, Carla, deuen estar segurs que no hi ha risc, perquè aquí hi ha molts diners invertits.
Sí, sí, moltíssims. I de fet, estarem pendents a veure que com acaba tot plegat aquesta història.
I deixem que comenti molt rapidíssimament una altra novetat de TV3 que estrenen aquest dijous. Es diu Love Coast i és un concurs de cites per trobar parella que presentarà la Núria Marín, que ve de Telecinco, si no recordo malament, i que ha produït Minoria Absoluta, que està darrere del Polònia, justament, i que ens recorda que fa molts anys que TV3 no jugava aquest format, el mític Amor a primera vista, amb la Montse Guallar i l'Àlex Casanovas.
Quins records, tu.
Sí, sí, sí. Doncs res, amor, engany i diner són els ingredients d'aquest nou format, amb 5 concursants a cada capítol, i el guanyador s'endú un gran viatge romàntic. O sigui que pot donar molt joc.
Doncs estarem també pendents a veure com els hi funciona aquest nou date show.
Dues novetats a TV3 i ara sí, estrenes seriòfiles de la setmana on hi ha un parell de petites perles sucoses.
Sí, hi ha molta palla també, i de fet hi ha poquetes estrenes, però sí que és veritat que hi ha una d'elles, per exemple, que és aquesta primera que anem a comentar ja, que és Apple TV+, que s'estrena demà dimecres, The New Look, amb dos actors, diguem-ne, que és en Ben Mendelsohn, que interpreta a Christian Dior, i també a Juliette Binoche, que interpretarà Coco Chanel en aquesta sèrie de 10 episodis de tot i Kessler, i completen també el repartiment, doncs, Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer i també Chris Bang, i és una sèrie inspirada en fets reals i rodada a París, que posa el focus als dissenyadors Christian Dior, Coco Chanel i també els seus contemporanis, mentre naveguen també pels horrors de la Segona Guerra Mundial i també inventen la moda moderna. Sona així la sèrie.
La couture parisina podría influir en el modo en que miles de mujeres corrientes sueñan y viven. La moda necesita un nuevo líder. Una figura. ¡Monsieur Dior! Sigue insistiendo en que encuentre la gran colección que resurja de sus cenizas.
Monsieur Dior, ¿qué es lo que más desea?
Diseñar la ropa de mujer más hermosa que se haya visto nunca.
Christian Dior destrozó la alta costura y voy a volver para salvarla.
Para aquellos que soportamos el caos de la guerra, la creación fue supervivencia.
La leyenda de Coco Chanel, la mujer hecha a sí misma.
Chanel puede ser muy maquiavélica, sí.
¿Estás satisfecho con la revolución que emitió?
És una de les perles d'entre la molta palla que hi ha aquesta setmana, aquest The New Look, amb un repartiment, com deia el Carles, excepcional, amb Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, John Malkovich, Maisie Williams o la mateixa Glenn Close. Pinta molt i molt bé.
Sí, la veritat és que sí, eh? I si heu pogut veure, si podeu veure el tràiler, veureu que té una imatge impecable i que jo crec que funcionarà molt bé i hi ha ganes de veure-la també aquesta.
És curiós perquè fa 4 dies s'estrenava la sèrie dedicada a Balenciaga, a Disney+, totes dues sobre el sector de la moda i aquestes grans figures.
I sempre, bueno, suposo que el fet de fer biòpics, no, també deu funcionar a nivell televisiu i agafar històries que ja estan escrites i traslladar-les al món de la ficció, doncs està funcionant i de fet això que deies, aquestes i moltes altres que estan preparant.
Les sèries japoneses també tenen molta presència a les nostres plataformes.
No les posarem al mateix nivell, per això.
No, i ara.
En aquest cas, l'última família ninja, que també s'estrena aquest dijous, una sèrie d'acció japonesa, en el que, després d'abandonar les seves formidables vides com a ninjas, una família desestructurada reprèn les seves misterioses missions per plantar-li cara a una amenaça inquietant. Sona així.
Un buen shinobi se hace uno con las sombras. No deben saber que existimos. Nosotros somos quienes protegemos este país. Si aparece alguien y te impide actuar, debes matarlo.
¿De quién recibes órdenes?
Te lo suplico. ¡No me mates!
Ha surgido una nueva amenaza, Shinobi. Necesito que os reincorporéis.
Ahora solo somos una familia corriente.
¿Y estás seguro de que tu familia piensa de la misma forma?
L'última família ninja, a partir d'aquest dijous, a Netflix. I seguim a Netflix, que està estrenant molt aquesta setmana.
Sí, un altre és el show de Vines Staples, que també s'estrena aquest mateix dijous. És un actor i raper, no sé si es diu Vines Staples, Vince Staples, no sé com li diuen, famós i mig ric, s'enfronta als desafiaments i sorpreses a Long Beach, a Califòrnia.
He llegado.
¿Qué tal el día?
Pagué tu fianza el otro día.
Para ti no hay pollo. Siguiente.
Normal.
Venga, Vince.
Oye, tío.
Comparte el peso, sobrino.
¿Qué le pasa, chulo?
¿Pasó algo interesante?
¿Oiga, limón? ¡Vuela, tipa!
Hay ciertas acciones que necesitan venganza.
¿Quién es Vince Staples?
Minissèrie passada de rosca, amb molt d'humor surrealista i amb tota la mala llet que té el personatge aquest, el raper Vince Staples.
Doncs sí, i una altra també estrena de Netflix i també dijous, que s'anomena Preparades, Listes, Amor, i és una sèrie tailandesa, eh? En un món on la població masculina disminueix cada cop més, una noia d'origen humil participa en un concurs de cites organitzat pel govern.
La pandemia tuvo un gran impacto en la población mundial, provocando una disminución de la población masculina. Y lo más preocupante es que no se han producido nuevos nacimientos de varones en los últimos 4 años.
Y es por esta razón que los hombres son un recurso inestimable. Debido a esto, el gobierno aprobó una ley que obliga a los hombres a vivir en la granja, bajo la supervisión del gobierno.
D'aquesta sèrie he trobat un comentari que deia que si els Jocs de la Fam tinguessin to de comèdia i en lloc de la supervivència lluitessin per una cita romàntica, s'assemblaria molt a aquesta imaginativa sèrie tailandesa. Diferent, si més no.
Sí, no sé si li donaré l'oportunitat, però bueno, o si arriba algun dia que no sabem què veure, potser l'engegarem.
Aquí està, queda aquí. I acabes amb una proposta per dilluns, per començar la setmana.
Sí, Sky Showtime, aquesta plataforma que també es pot veure a través, per exemple, de Movistar. La gent que tingui contractat el paquet de cinema poden veure també aquesta pel·lícula o aquesta sèrie, que en aquest cas és La mujer en la paret, i és que Ruth Wilson protagonitza aquesta sèrie britànica que explora un dels escàndols més sòrdids de la història d'Irlanda, les despietades institucions conegudes com les bugaderies de la Magdalena, i a partir d'aquí Lorna Brady, que viu en un petit poble, un matí es desperta i troba un cadàver a casa seva, i Lorna, que no té ni idea de qui és la dona morta, o si ella mateixa podria ser responsable de l'aparent assassinat, ja que durant molt de temps ha patit atacs externs de sonambulisme que, a l'apreciar, van començar quan la van intentar al convent del poble. Sona així.
Now take a good look at this. Do you know that woman?
I do.
When did you last see her?
I com tota secció dedicada a les pantalles, no seríem res si no parléssim de la Super Bowl i del petó de Taylor Swift i dels anuncis i de tota la pesca.
Sí, però sobretot el més important de tot, jo que diria que és la transmissió més vista mai als Estats Units, amb unes audiències brutals. Estem parlant d'entre 125 i 150 milions de persones. Només queda per sobre la transmissió de l'arribada a la Lluna de l'Apollo 11 l'any 1969. Des de llavors, cap transmissió havia sigut tan seguida com aquesta de la Super Bowl amb la Taylor Swift i companyia, i per tant rècord, diguem-ne, mundial de transmissions i d'audiències amb una transmissió en directe.
Només puc dir, oh my god.
Sí, sí.
Té la marinera. Tot això és gràcies a la Taylor, eh?
Sí, sí, això són números de Taylor Swift.
El dia abans tenia un concert a Japó, va agafar aquest jet privat que contamina tant i es va plantar allà per veure el nòvio. I això va fer que pugessin.
Hi havia més apostes de coses de la Taylor Swift que no pas del partit en si. Vull dir, que imagina't.
M'ho crec. Carles, moltes gràcies i bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Lourdes, bon dia de nou. Avui has de superar la Taylor Swift, què et sembla?
Uf, complicat, eh?
Està pelut,
però...
està pelut.
Està molt pelut, però vaig a veure si us sorprenc molt, perquè què és el més raro que heu trobat en un calaix?
En un calaix de casa?
Sí, què és el més raro que t'has trobat?
Oh, ni t'explico.
Vale, bueno, d'acord. Doncs imagina't que obres un calaix teu i te trobes la segona serp més verinosa del món en el calaix de la roba interior.
Això, afortunadament, no m'ha passat mai.
No t'ha passat mai, no. Doncs mira, jo us explico, i és que un caçador de serps australià va descobrir la segona serp més verinosa del món en el calaix de la roba interior, però d'un nen. Mark Pelley, resident a Melbourne, va rebre l'encàrrec de retirar la serp marró oriental d'1,5 metres de l'habitació d'aquest nen de 3 anys. Es veu que la mare va anar a buscar roba per al seu fill i en el seu lloc va trobar aquesta serp de metre i mig. Descobrim el que va passar, ella va portar ahir la roba rentada, la va ficar, doncs, allà al calaix i la serp es va ficar dins. Doncs com es pot ficar una serp de metre i mig sense adonar-te'n? Doncs no, no se sap encara. La qüestió és que, ja us dic que si us la trobeu, no pesen gairebé res, i de debò que li pot passar qualsevol. Es veu que ha vist gent portar serps en una bossa o bosses d'anar a comprar i un dia et pots passar tu. Així que si algun dia agafeu la roba estesa i deixeu el calaix obert, compte que no s'hagi ficat una serp d'aquest estil.
Una petita serp de metre i mig.
Una petita serp. Jo potser encara m'estan trobant. Saps, surto corrent de casa i ja, ja em trobareu.
Quin fàstic. Jo diré que és veritat, no vull trobar-m'hi per res de la vida, però diré que sí.
És certa, és certa. I jo crec que la mare i el nen encara els està agafant un jamacuco de trobar-se aquest bitxo, que a sobre era perillós, és a dir, no és una serp qualsevol d'aquestes que ronden per aquí.
No era inofensiva, no, poca broma.
No,
poca broma. Imagina't cada vegada que passa una cosa d'aquestes i cada vegada que has d'obrir un calaix et deu venir la imatge a la ment. Uah, i et deus paralitzar.
Quin horror. Quin horror.
Terrible.
Déu-n'hi-do.
Bé, doncs tanquem aquest dimarts, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Feliç Dia Mundial de la Ràdio a tots, a tu també, Lourdes, que vagi bé.
Adéu, feliç dia.